Dijous passat, durant la declaració de Jordi Sánchez en el judici i el procés al Tribunal Suprem, va cridar l'atenció i tothom va comentar la imatge que sobre la taula Jordi Sánchez, amb la seva carpeta i els seus documents, hi tenia un llibre. Un llibre que no va quedar a la part de sota, va quedar a la part de sobre d'aquesta carpeta i d'aquests documents. Un llibre titulat La prosa de la vida, fragments filosòfics 2, de Joan Carles Mèlich. Bon dia, com està, Joan Carles?
Molt bé, Josep, bon dia.
Celebro retrobar-te una altra vegada.
Igualment.
Sabies tu que Jordi Sánchez portaria aquest llibre a la seva declaració?
No, va ser una autèntica sorpresa. Sí, em van trucar... Van començar a trucar gent i em va dir, per dir-me, doncs, que Jordi Sánchez estava declarant el meu llibre. Jo no sabia res.
Tu sabies que Jordi Sánchez llegia el teu llibre?
Tampoc, perquè a més és que no el conec personalment, el Jordi. No el conec, jo, i per tant, doncs, no podia saber ni que el tenia, ni que el llegia, res. No he parlat mai directament amb Jordi Sánchez.
El teu llibre, del 2016, per
sí,
cert,
sí, sí.
No? És un llibre de conceptes.
Sí, podem algunes persones així. Diuen d'aforismes. A mi la paraula aforisme no m'agrada.
Jo per això no t'ho he dit, perquè com que t'ho vaig dir a l'entrevista que et vaig fer en aquell moment a la televisió Arran del Llibre, i em vas dir, no m'agrada el concepte d'aforisme, doncs retirem-lo. Si no t'agrada tu com a autor, retirem-lo.
No, són petits fragments filosòfics, reflexions, i alguns d'ells consisteixen en definir, si es pot dir així, conceptes, sí, està bé.
Legalitat, legitimitat, per exemple, que són dos conceptes en rivalitat en aquest moment.
Sí, jo, curiosament, però clar, això s'ha d'explicar, perquè jo en el llibre el que faig és reivindicar una de les obres que per mi hauria de ser estudiada com a base de la política al món occidental, que és l'Antígona de Sòfocles, la tragèdia de Sòfocles. La filosofia occidental, doncs, ha pensat la República de Plató, el Príncep de Maquiavel, el Leviatan de Hobbes, etcètera, no? El contracte social... En canvi, la qüestió legitimitat-legalitat es planteja molt clarament en el conflicte entre Antígona i Creon. Antígona simbolitzaria la legitimitat i Creon la llei, no? La legalitat. I aleshores el que jo plantejava en el llibre és que legitimitat i legalitat mai no coincideixen, sempre estan en una constant rivalitat.
Doncs tenint en compte que Jordi Sánchez t'ha convertit en coprotagonista d'aquest judici, encara que fos per la sessió de dijous passat, tu com ho vius i com ho veus? I com, davant d'aquest judici, planteges precisament aquesta antítesi entre legalitat i legitimitat?
Esclar, el Jordi Sánchez ho va dir molt bé, jo crec, en un dels talls que vaig poder veure. Democràcia és complir la llei. Jo això ho signaria. El rei també ho diu, això. Per tant, i ho ha dit molta gent. El problema no és aquest. El problema és si ser demòcrata o si la democràcia consisteix només en complir la llei. Jo crec que no. És a dir, si definim la democràcia només com el compliment de la llei, estem definint malament la democràcia, perquè només l'estem definint des de la perspectiva de Creont, no des de la perspectiva d'Antígona. I jo crec que la democràcia no és ni Creont ni Antígona, ni el legal ni el legítim, sinó les dues coses. Aleshores, jo dic que la democràcia també té un plus de legalitat, d'acord, però també de legitimitat. I aquesta legitimitat mai no podrà quedar capturada per una legalitat.
A veure si ho entenc.
A veure.
Una cosa que no sigui legal és il·legal, correcte?
Sí.
Un concepte que no sigui legal és il·legal, però que sigui il·legal no vol dir necessàriament que no sigui democràtic. Seria això?
Exacte. És a dir, que no sigui legal no vol dir que sigui democràtic. La legalitat no és un privilegi de la democràcia. Tots els sistemes polítics, siguin del signe que siguin, tenen lleis. L'ésser humà necessita lleis per sobreviure. Per tant, el que qualifica la democràcia no és la legalitat, només. No és només, és molt important aquí. Sinó el fet de que hi ha alguna cosa que no pot quedar capturada per la legalitat. Mira, Josep, plantegem-ho en termes de dret i justícia. És a dir, els éssers humans necessiten dret per sobreviure, el dret, no? Per sobreviure, per organitzar-se en el món, d'acord. Ara, la justícia no és el dret. La justícia no pot quedar capturada pel dret. I aleshores la qüestió és què és la justícia. Aquest és un altre tema.
I què és la justícia?
No ho sabem. No ho sabem. No sabem què és la justícia, però sí sabem què no és el dret. I tu em diràs, i això on ens porta? Ens porta un punt molt important, molt important. Tot això ho dic en el llibre. Per què? Perquè si la justícia no és el dret, Això implica que si volem ser justos, des del dret, el que hem de fer és escoltar aquells que estan fora de la llei, fora del propi dret. Precisament perquè el dret és insuficient i ho serà sempre, no vol dir que sigui dolent. Que sigui insuficient no vol dir que sigui dolent. És insuficient. Per tant, aquells que detenten el dret en aquest moment històric haurien d'escoltar aquells que han quedat situats fora del dret.
Però tu saps que hem arribat a una situació tan perversament confusa i embolicada que pel sol fet de dir això, com a filòsof que ets, que acabes de dir, ja hi haurà qui et voldrà etiquetar.
Bé, jo no entro en el que ha de fer la gent. Jo no li dic a la gent si ha de desobeir, si no ha de desobeir. La filosofia no fa això. Jo intento definir el que és la democràcia. Aleshores, jo crec que en aquest país s'ha anat repetint moltes vegades per part de polítics, per part de qualsevol persona, no hi ha democràcia fora de la llei. I jo el que dic és que aquesta definició és radicalment incomplerta. No hi ha democràcia fora de la llei, però no hi ha democràcia només amb la llei. Hi ha democràcia amb mala consciència. Per mi la noció de mala consciència és fonamental. És a dir, si la democràcia no té una crítica ètica, i la base de l'ètica seria la mala consciència, aleshores no hi ha democràcia.
És el temps dels filòsofs aquests? La situació ens porta a reivindicar-vos, o a reivindicar-vos vosaltres mateixos?
Jo crec que hi ha dos tipus de filòsofs, diguem-ne, en l'actualitat, que és el filòsof aquest preocupat per l'actualitat i el filòsof preocupat pel present. Jo em situo més en el filòsof del present, no tant de l'actualitat. És a dir, no és que no m'interessi l'actualitat, no m'interessa l'actualitat com a filòsof, com a ciutadà, naturalment, però jo crec que si és interessant el que jo
dic... Doncs li pregunto al filòsof la diferència entre actualitat i moment, i present.
I present. No, o sigui, la diferència és molt simple. És a dir, el present és, per exemple, què vol dir democràcia, què vol dir dret, què vol dir legitimitat, què vol dir legalitat. Aquests conceptes els utilitzem. Mentre que l'actualitat és dir, bé, aquest senyor ha d'anar a la presó 17 anys perquè jo aquí no hi entraré. S'ha de complir la llei, no s'ha de complir la llei. Aquesta llei, l'actual. Bé, això és una qüestió dels filòsofs, diguem-ne, de l'actualitat. Els filòsofs del present el que fem és una reflexió a un altre nivell, ni millor ni pitjor. Diferent. És una reflexió més conceptual que és necessària per entendre el moment en el qual estem vivint.
És una reflexió també per reivindicar sempre l'ètica.
Sí.
I tu dius que l'ètica no vol dir només actuar bé.
No.
L'ètica no és actuar bé.
No.
Què és l'ètica?
Clar, l'ètica és actuar sabent que no ho farem mai prou bé. És a dir, normalment sempre diem, ser ètic és actuar bé. No, ser ètic no és actuar bé. Ser ètic és actuar sabent que mai no ho farem prou bé. Per tant, per mi, hi ha una sèrie de paraules com mala consciència, que ha estat molt, molt... O vergonya, per exemple, la noció de vergonya, no? La noció de mala consciència, que és el mateix que vergonya, i ara podríem explicar-ho, però seria molt llarg, és molt important perquè això implica diàleg. És a dir, només pot haver-hi diàleg, Josep, entre tu i jo, si jo estic disposat a acceptar que tu pots tenir raó. I, per tant, a posar en qüestió el principi del qual jo parteixo, les meves idees. Aquí es parla molt de diàleg, molt bé, però també hauríem de plantejar què vol dir el diàleg. La filosofia se n'ha ocupat molt d'això, ara no farem una classe de filosofia, però una de les coses que ha dit la filosofia contemporània és què vol dir dialogar? Dialogar vol dir pensar que l'altre pot tenir raó i, per tant, estar disposat a canviar el meu punt de partida. Si jo no estic disposat a això, no hi ha diàleg. El que hi ha és monòleg, una altra cosa.
I de vegades ja fa temps que es confon la suma de monòlegs com si fossin un diàleg,
sí,
no?
Sí, clar.
Aquest és el problema. Ètica, l'ètica seria el comportament, més o menys allò que el periodisme és a l'objectivitat, és a dir, que sabent que no existeix, que sabent que no em comportaré del tot bé, he d'assumir que m'equivocaré.
Això és fonamental. Això és fonamental. És a dir, no hi ha objectivitat, si per objectivitat s'entén que algú té les mans netes, completament netes. És a dir, si algú està lliure de culpa, si algú té la consciència tranquil·la. No, escolti, és que jo tinc la consciència tranquil·la. Malament. És a dir, els grans dictadors sempre la tenen. Pregunta-li a Maduro si té la consciència tranquil·la. La té segur. Aquest la té segur, aquest dorm bé. I al contrari, reivindico l'insomni. Tot això es podria fonamentar filosòficament, eh? Passa que no vull atabalar els oients amb noms.
Això de reivindicar l'insomni depèn, eh? Depèn per què, no. Perquè aleshores vindran els metges i et diran que convé dormir i convé aprofitar les hores de son. Rafel, Joan, Estefania i Jordi.
Molt atractiu, eh? A més, totes aquestes idees que han quedat sobre la taula, no? Però sobre la conjuntura, no?
Jo crec que ara... Sobre l'actualitat.
El Joan Carles, no, vinculat a l'actualitat, no sobre. Perquè jo crec que... Tu feies, per exemple, diu, jo no puc definir la justícia, però sé el que no és, la llei. Però aquí em sembla que hi ha un tant d'antagonisme que situes entre els dos conceptes que a mi m'ha desconcertat, t'ho dic sincerament. És a dir, perquè, evidentment, sabem el que no és, no ho podem saber, potser tampoc podem saber què és el que de la democràcia, per tant, aquí estem amb uns equívocs que ens ho posen molt... Però la llei sí que és un unívoc. Escolti, la llei és aquesta, i, per tant, això és un sistema de regulació. Esclar, diria que el risc és situar-lo en conceptes, això, com si fossin antagònics, perquè després sí que diem només la reivindicació d'anar contra la llei és el que ens permet acostar-nos a la justícia. Escoltant-te una mica, només escoltant a l'home injust jo puc acostar-me a la justícia. Jo crec que per aquest camí, i més aplicat a tots els universals, a la democràcia també, no sé si avançaríem cap a l'acord i el diàleg o el conflicte irreversible.
La llei sabem quina és. Canvia, d'acord, cap problema, però la llei sabem quina és. Això no ho nego jo.
Si reconeixem que el que la mou és el que té legitimitat. I per això tampoc hi veig allà un antagonisme,
Jo no estic segur que el que
si,
la mou...
I si no li reconeixem, sí. Doncs efectivament...
És que tu parteixes d'una expressió que jo no acceptaria. El que té la legitimitat no la té ningú en el meu esquema. Ningú té la legitimitat.
La democràcia representativa no és una manera de gestionar la legitimitat?
No, és un sistema de gestionar la legalitat.
I però a través...
La legitimitat sempre és un buit en el meu esquema. És un buit, és una pèrdua, és una manca. La legitimitat és el que fa que la legalitat mai sigui complerta, mai sigui prou justa. No dic que la legalitat sigui injusta, dic que no ho és mai prou, perquè hi ha un buit que no hi podem accedir. Antígona tenia molt clar el que era la legitimitat. Ella diu la llei de Zeus. Si recordeu la tragèdia, Creont prohibeix enterrar el seu germà, Polinices, i promulga un edicte, la llei, que diu prohibit enterrar Polinices, i Antígona desobeeix. I quan Antígona desobeeix, Creont li pregunta, escolta, per què no has complert la llei? I ella diu, perquè jo em guio per una altra llei, que és la llei de Zeus. Bé, nosaltres no estem al segle V abans de Crist, estem al 2019. I per tant, jo no sé quina és aquesta legitimitat a la que apela Antígona, però puc mirar-ho negativament. Que és en la línia, per exemple, que jo crec que ho mirava Bauman. La meva idea, per citar un sociòleg, no un filòsof, I Bauman, que és un autor prou conegut, deia justament això. Ser ètic és no sentir-se mai suficientment bo. I això també es podria aplicar a la política. Jo crec que hi ha massa bona consciència a la política. No estic dient que la llei sigui dolenta. Estic dient que mai no és suficientment bona.
Jordi, que el mèdic ha vingut a provocar.
He estat prenent apunts i l'intentaré plagiar tant com pugui, perquè dona per molt...
Si és una petició.
De tant en tant cita'l i així el plagi quedarà superat.
Jo entenc que el que tu estàs explicant és que la democràcia és una tensió no resolta.
Exacte.
Permanentment no resolta, on hi ha una... Vaja, que aquesta dinàmica entre legalitat i legitimitat és el que li dona vida que mai és completa. I que una legalitat sense legitimitat, doncs és una democràcia, no sé si dir-ne de baixa qualitat, però és una democràcia millorable. També m'agradaria perquè la legalitat es legitimi, quin és sovint el preu que cal pagar, perquè moltes vegades implica enfrontar-se a la llei. I Antígona no té un gran final. És a dir, que qui té la legalitat entén que la seva legalitat és legítima.
No, aquest és el problema.
No, jo no dic que ho trobi bé, però en tot cas el Maduro creu que està legitimat. No.
Perquè el Maduro és un sistema totalitari.
Però tots diuen, és a dir, que tots creuen estar legitimats, creuen perquè ho llegeixen d'una manera o d'una altra.
Sí, sí. És a dir, jo crec que justament l'exemple de Maduro va molt bé. Els totalitaris són els que creuen que han creuat les portes del paradís, que han arribat al cel. Jo crec que l'ésser humà mai no pot creuar les portes del paradís. En canvi, sí que pot creuar les portes de l'infern.
Aquests són els desequilibrats, si no té res a veure si ens un totalitari o un demòcrata.
Això ens portaria ara, això ara ens portaria a Dant, a Dant i el paradís, el purgatori i l'infern.
Professor Mèlic, si tu creus que estàs al costat bo de la història, no has creuat la porta de l'infern?
No, jo crec que has creuat la porta del paradís. El que creuen que, està, que han creuat, que estan al costat bo de la història, són els que tenen la consciència tranquil·la, els que han superat la condició finita, i per tant són els que...
El president de la Generalitat no fa gaire, va tornar a repetir.
Això volia dir...
Adreçant-se, Joan, sí. Adreçant-se precisament a un grup d'independentistes, els va dir, nosaltres estem al costat de la història.
Doncs jo això tampoc ho admeto.
Tu tampoc ho admets.
No, no, clar que no.
Joan Cal, digues.
Sí, sí, no, no, que de la mateixa manera que tots els creons creuen que tenen la legitimitat per dictar les lleis i que aquestes lleis són legítimes, també totes les Antígones creuen que estan al costat correcte de la història, no?
Però jo no defenso Antígona. És que jo no defenso Antígona. Jo defenso la tensió entre Creont i Antígona, que és molt diferent. L'important de la tragèdia és la I. És la I. No està a favor de Creont o està a favor d'Antígona. És a dir, els que estan a favor de l'un o de l'altre són els que trenquen la finitud i són els que se situen en la bona consciència, justament. És a dir, els totalitaris. Siguin de les formes que siguin, de dretes, d'esquerres... A la vida quotidiana hi ha molta gent així, no que falta parlar de política. És a dir, l'ètica, justament, és el que crea la mala consciència a la política. Perquè tota política tendeix, tota política tendeix a identificar el legítim i el legal.
Que el teu llibre el tingués Jordi Sánchez sobre la taula en la sala del Suprem on estava declarant, vol dir que t'havia llegit. Que t'havia llegit, i tenint en compte tots aquests elements de puntualització permanent que com a bon filòsof sempre fas, no vol dir necessàriament que t'hagi interpretat bé.
No, jo, aviam, justament he anat seguint aquests dies el judici i al canvi l'altre dia el Jordi Sánchez només vaig poder sentir-lo, escoltar-lo molt a trossos, no? Però els trossos que vaig escoltar jo diria que estic força d'acord, concretament en aquesta idea, no? És a dir, no hi ha democràcia, això és gairebé literal, jo diria, podríem buscar el tall, no hi ha democràcia fora de la llei, però tampoc és suficient la llei per definir què vol dir democràcia. Aquest és un punt fonamental, i aleshores el que hem de veure, i la discussió estaria aquí, si fins aquí estem d'acord, si fins aquí estem d'acord, la qüestió és quin és aquest plus que porta la legitimitat. I jo dic, compte amb aquells que diuen no, la legitimitat és aquesta. No, no, jo mai et diré la legitimitat consisteix en això, en positiu. És a dir, no li dono contingut a aquesta legitimitat, perquè si no, aleshores, tornaria una altra vegada a la lògica totalitària.
Jo entenc que això és fantàstic, fer filosofia, però fer política és inoperant.
Ah, no, no, clar.
No faig política, ho sé dedicar.
Sí, però quan un llibre d'un filòsof apareix en una declaració política, llavors vol dir que algú està ja, com a mínim, tenint en compte. Per acabar, Estefania?
Sí. Potser introdueixo un punt de polèmica, però a mi em sembla...
No ve d'un.
Entre cometes i amb tot el respecte, un punt perillós quan s'invoca a una legitimitat com en forma de qüestionament de la llei. És a dir, ens hem de qüestionar contínuament les lleis, evidentment, per descomptat, es poden reformar, però crec que si Jordi Sánchez tenia aquest llibre a damunt de la taula, no fa més que reafirmar les tesis i les idees del procés, i és una mica en vinculació amb les declaracions del rei d'Espanya la setmana anterior, que hi ha una democràcia per sobre de la llei. Jo crec que el debat filosòfic és molt important. El que no podem fer en un sistema democràtic i de dret és contínuament creure que la legitimitat d'un o d'un grup pot estar contínuament per sobre de la llei en un desafiament territorial tan important. I dic desafiament, s'entengui en ampli sentit de la paraula, no pejoratiu, sinó en qüestionament del sistema territorial que tenim actualment. Em sembla perillós perquè crec que aquí també, quan es posa l'exemple de la legitimitat d'un tirà o d'un dictador, es veu molt clar que pot haver-hi un sistema legal sense cap mena de legitimitat i totalment aberrant i perjudicial per la gent. Jo crec que l'exemple és molt pur. Però en el cas que ens ocupa, en el cas territorial, la qüestió és la legitimitat de que l'ordenament defensi la unitat d'Espanya no es pot posar al nivell del qüestionament que li podem fer a un tirà. L'altra legitimitat seria la creença de que hi ha un grup de ciutadans que té una massa social o un nombre suficient per poder-ho qüestionar. Jo crec que aquí hi ha dos béns superiors, que al final és el del que estem parlant, de quin és el bé superior al qual ens hem d'emparar per constituir el sistema legal, que són igualment legítims segons es miri. Uns creuen que hi ha una unitat que té dret a ser nació i a decidir, i altres creuen que no, que la nació és tot. Clar, jo crec que aquí realment no hi ha un bé moralment millor que l'altre. I també vull afegir un segon terme, la legitimitat que de vegades es pot invocar el procés, jo crec que tira una mica a la oclocràcia, és a dir, les persones que més s'han visibilitzat, les persones que més han fet veure la seva demanda, potser no és la majoria que legitima tot això, i això ho veiem, perquè si veiem, si contem els escons que hi ha al Parlament o el nombre de ciutadans que fins ara s'han pogut comptar, insisteixo, no hi ha hagut un referent, s'han pogut comptar, doncs sembla que els que més s'han visibilitzat són els que tenen més, entre cometes, dret, més legitimitat, són realment els que representen aquesta tensió en el sentit que ells tenen raó. Per això dic que em sembla perillós, perquè en un ordenament legal tots podem apel·lar al que ens sembla just o injust, i fins i tot les teories de la desobediència, per exemple, de Rawls o de Sartre, doncs crec que també apunten en aquesta línia, no? Quan una legitimitat està en part de la llei o no.
Sembla mentida el que dona de si un llibre sobre una taula en un moment determinat, eh? Per acabar, Joan Carles Bèlic.
No, jo insisteixo, la legitimitat no la té ningú. No la té ningú. I compta amb aquells que parlen en nom de la legitimitat. El que estic dient és que un sistema és democràtic perquè sap de la seva finitud, sap de la seva mala consciència, sap que mai no hi haurà cap llei prou legítima i, per tant, haurien d'escoltar aquells que posseeixen el monopoli de la llei als altres que estan o que se situen fora de la llei.
Joan Carles Mèlic, moltes gràcies per acompanyar-nos. El seu llibre, La prosa de la vida, fragments filosòfics, dos, perquè és el segon, hi ha un anterior, d'aquest filòsof, és el que apareixia dijous passat a la taula, a l'entorn de la qual seia Jordi Sánchez, el que havia estat líder de l'ANC a l'hora de declarar davant del Tribunal Suprem per al procés, el judici a procés. Joan Carles Mèndic és l'autor d'aquest llibre, no coneix Jordi Sánchez, no sabia que estava llegint aquest llibre. No. Ens hem interessat per veure si hi havia repercussió que reclami més exemplars del teu llibre, si s'havia venut, però ens diuen que està exaurit ara segurament l'editorial ara deu estar repensant-s'ho, no?
Sí, Nasi Moreta, l'editor de Fragmenta, farà una nova edició aviat, sí.
Moltes gràcies, Joan Carles, per acompanyar-nos aquesta estona en directe en aquest programa. Molta sort, bon dia i bona hora.